que estem en plena primavera, avui al suplement volem parlar de mitges taronges i de taronges senceres, i sobretot volem diferenciar entre tres conceptes diferents: la dependència, la interdependència i la independència. Saludem el Jaume Funes, el psicòleg del programa. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
El Marc Casabós, des del seu hort, allà a Solsona. Bon dia, Marc, com estàs?
Molt bon dia.
I també tenim un convidat de luxe que acaba de presentar el llibre de poesia a la de taronja sencera. Cesc Freixas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt content de ser aquí al consultori.
Tu no et fèiem amb això de la poesia, però veig que sí, eh?
Sí, al final m'he animat. Tot és culpa del rock Casagran.
Ja. Això de tenir amics poetes és el...
Sí,
és el
al final t'ho encomana.
Clar, però tu fas cançons també que són molt poesia. Tu escrius molt, no? El cantautor, sí. No, Mariola? Sempre té aquesta idea de fer poesia de fusta, no?
T'hi sembla o què, per això, escriure una cançó o fer
poesia?
Sí,
és molt semblant al mecanisme. I al final, ja per escriure cançons, al final jo sempre m'he empapat molt de poetes, no? Molts poetes de dinoamericans, sobretot, i al final la poesia forma part d'una manera d'entendre la creació cultural per mi, no? I crec que la cançó d'autor i la poesia estan molt a prop.
I parles de taronges senceres.
Sí, per mi és una manera de reivindicar que cada persona és subjecte polític per ella mateixa, i al final és el trencament amb el mite, no? El mite de l'amor romàntic, de la mitja taronja, que ens diu que ens fa falta una altra persona per considerar-nos persones plenes. No? I a mi em sembla, doncs, que això és un discurs molt perillós perquè segurament ens apropa això que comentàveu al principi, no? A la dependència, a dependre d'altres persones, quan penso que si volem tenir relacions d'igualtat, no? Amb altres persones, hem de partir d'aquesta idea, d'aquesta concepció de que nosaltres ja som persones de ple dret. No?
Però és un mite que ha funcionat durant molts anys, no? Busco la mitja taronja.
Bueno, com a mite ha funcionat molt, però és que les paraules tornen a trair-nos. Educativament és un perill dir que no necessitem a l'altre, eh? És un perill, eh? És dir, perquè és molt fàcil dir-lo poèticament, però després en termes socials vol dir que jo sóc jo i els altres no m'importen. Aquesta, perquè tornen a trair les paraules, jo necessito a l'altre, sí, jo explico que la gran fallada de l'educació és haver explicat als nostres fills, als nostres alumnes, que ells mateixos es podien construir, quan no hi ha cap persona que es pugui construir com
sense
una persona
la societat,
sencera,
clar.
Sense una altra amb la qual conviure. És dir, la pròpia definició de tu mateix te la fa una altra quan t'estan. El que passa és que quan utilitzes la paraula dependència, i potser no la d'interdependència, que és més coherent, acabes dient, és que part de la teva vida depèn de que hi hagi una altra. Home, aclarim què vol dir dependre, aclarir si és que això és una subjecció necessària.
Però tot cas, el que tu proposes és una Macedònia. És a dir, amb una taronja sencera, una mica de plàtan i una llimona. Però hem de ser una entitat,
sí,
no?
O sigui, en què la Macedònia, d'alguna manera, fa que la vida tingui més sucre, per dir-ho d'alguna manera.
Però és que el de la mitja taronja sembla que tu no ho tinguis tot i una persona ja ho té tot, no? O sigui, l'altra li aporta més,
però... No, però està bé. Una cosa és la dependència i l'altra és que haguem de prescindir del món per sobreviure, i això és un error.
I especialment del company, perquè fins i tot en el mite, òbviament, que és un mite, de la mitja, taronja, és una cosa contra la qual lluitar, cada taronja sencera, el que passa que cap taronja sola és tan meravellosa com si té la companyia d'una altra taronja. És a dir, aquesta dificultat...
O sigui, som dos taronges.
Som dos taronges, però dos taronges en la que una sola no té gràcia.
93-201-7474 suplement@catradio.cat facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
Podeu fer arribar les vostres consultes, també hi podeu opinar i dir la vostra sobre això de la mitja taronja. Tothom té clar, jo crec, el concepte de dependència. El que no tenim tan clar és això de la interdependència o de la independència, no, Marc?
Sí, sí, és que de fet és això que comentava el Jaume i que comentem una mica. És a dir, la interdependència és una independència madura. I és on aquí, on sumes una miqueta la taronja sencera amb un plus, no?, de valor afegit, que és, bueno, entendre que realment estem tots interconnectats i ens necessitem. Jo crec que aquí... Per mi la natura és la màxima expressió de la veritat, sense que soni una mica petulant, però vull dir, és això que dius, bueno, quan volem saber una cosa, un bon joc és anar sota un roure i esperar que ens ho expliqui, a veure què volem. I jo penso que si ens fixem en la natura, si ens fixem en els arbres, si ens fixem en un hort, si ens fixem en un jardí...
Sí, però un hort, per exemple, hi ha plantes que si una tomaquera al costat d'una carbassonera, això és fatal.
No, escolta, en un hort, tant les plantes com qui el cultiva...
Sí.
Som interdependents, és a dir, som entitats independents, una tomaquera és independent, jo sóc independent com a persona i horticultor o com a jardiner, però entens perfectament aquest concepte de la interdependència, que a nivell humà o a nivell polític, fins i tot, encara ens costa, no, de comprendre. És a dir, sí, som independents, fem tots els que volem, però ens necessitem els uns als altres i, a més, aquí entra, per exemple, el tema de la meteorologia, que també interfereix en les relacions humanes i polítiques. Llavors, som interdependents. Jo penso que l'objectiu final de l'ésser humà ha de ser independent per ell mateix, però sense oblidar aquest inter, no? Que vol dir que els altres, bueno, també ens ajuden a construir una realitat, l'entorn, tot ens ajuda a ser millors.
Cesc.
Jo ho veig una mica diferent, entenc perfectament, eh? Crec que tot és qüestió de matisos, segurament, i al final d'etimologia. Perquè jo intentaria fugir de la terminologia de la interdependència, perquè al final penso que tot el que estem parlant s'aproxima molt més a la interconnexió. I al final jo penso que cal que hi defugim una miqueta, perquè penso que el principi fonamental per les relacions, siguin en l'àmbit que siguin, personals, emocionals, polítiques, econòmiques, han de començar de la plena independència, del subjecte polític sobre el que estiguem parlant, no? Una persona, una terra, un municipi, un país. I és a partir d'aquesta consideració de plena independència que aleshores podrem tenir interconnexions amb altres subjectes polítics. Interconnexions, a més, d'igual a igual. Perquè a la que fem servir, jo penso, el llenguatge de la dependència, ja sigui amb aquest prefix de l'inter a davant, jo penso que distorsionem una miqueta la idea de que al final cada subjecte polític o cada unitat és independent per ella mateixa. Que això no vol dir, connectant abans amb el que comentàvem, això no vol dir que obviem la necessitat de la col·lectivitat i la necessitat de l'acció col·lectiva, que jo penso que és fonamental per entendre les relacions.
Sí, és complicat, i seria molt pesat per un diumenge posar-nos a parlar d'una certa filosofia. Jo crec que quan oblidem la idea de que tots formem part d'un sistema, és a dir, a veure, una rentadora és un conjunt de peces, cada una d'elles independent, que podria funcionar en un altre lloc, però que funciona com a tal en la mesura que s'influeix mútuament. Nosaltres mateixos, com a persones, som un sistema. Pobre del metge que diagnostica només que fa mal una determinada part de la panxa i creu que allò funciona. És que depèn del dia que faci, depèn de si t'ha anat bé o malament, depèn de si estàs enamorat o agobiat. Tot això influeix sobre com tu és. Per tant, dic que s'ha d'anar molta cura perquè a vegades el llenguatge polític, el llenguatge poètic o el llenguatge educatiu no coincideixen. Per tant, una cosa és el que creu que la societat té un conjunt d'individus que es posen d'acord en no matxacar-se, liberalismes, independentismes, alguns, i un altre és qui es posa d'acord en què diu construint junts, influint-nos mútuament, cedint bones parts de nosaltres, perquè jo sé que sol en la muntanya, tampoc ni tan sols allà sóc un subjecte independent. Necessito realment construir-me en relació, és a dir, acceptar que un és independent, construir-se en relació a. I aquest és el mateix de l'educació.
I això com ho expliquem als nostres fills?
A veure, és molt més fàcil explicar un fill, mira, fill meu, tu has de ser tu, els altres, si cal, el trepitges, tu t'has de tenir una sèrie de fites, de metes a la vida que has d'aconseguir, tu t'has d'esforçar i ho has d'aconseguir, aquest és un discurs,
sí,
el qual després, curiosament, per quedar bé, li tindran que afegir paraules com solidaritat, li hauran de dir que
esforç,
vius una societat, li hauran de col·locar filosofies correctores. I una altra cosa és explicar-li al fill, a veure, veritablement que tu ets feliç quan veus que ets feliç el qui està al teu costat? Veritablement que tu, quan tu demanes diners, aquests diners, en tot cas, els tens tu i no tens els altres, li pots explicar que tu formes part d'una cosa que és més maca, que és la colla, el grup, els amics, i que això fa sentir-te millor ser tu en un grup? Això és una altra manera d'explicar-lo. O com acabàvem l'altre dia, economia purament especulativa, explotadora, com dèiem un dels últims dies, o economia col·laborativa, economia que construïm junts.
Anem a les consultes.
Consulta número 1.
Anem als casos reals, perquè ens arriba una consulta per en Jaume, que estaves aquí teoritzant, ara és una consulta concreta, és d'una mare, la Rosa, que té un fill adolescent. Diu que fa uns mesos que està sortint amb una noia que el té totalment absorbit, ja gairebé no es veu amb els seus amics i s'està plantejant fins i tot no anar a fer un curs a Anglaterra aquest estiu perquè vol estar amb ella. La Rosa està preocupada i no sap com reaccionar davant d'aquesta situació.
Ai, jo no fa gaire escrivia una d'aquelles columnes de criatures parlant de com alliberar-se de la bogeria de l'amor. A veure, a l'estat enamorat... A veure, com ho matiso? Perquè no em matin ni una banda ni l'altra, però, a veure, en la mesura que tu estàs enamorat, sents que no pots estar sense l'altra persona al costat. I aquest sentiment, entre cometes, d'una pèrdua de llibertat, és un sentiment que has d'aprendre a gestionar perquè és un sentiment intens que fa sentir-te persona.
Clar, però, en canvi, jo, llegint el llibre del Cesc, no, el que vol explicar és exactament el contrari, és a dir, que a través de l'amor et sents més lliure.
Però
també et pots sentir més feliç, més complet, més alliberat.
Però la bogeria també és felicitat.
És amor adolescent.
Alienar-se també és ser feliç. Una altra cosa és com prens consciència d'una alienació que no et faci dependre. En el sentit, l'última paraula la dirà l'altre. No, aquí no, aquí no. Has d'haver un moment que diu, atenció, que m'estan fent ser com l'altre vol. I és aquí on la part de l'enamorament falla. És a dir, tu has de ser conscient. Jo sóc jo, malgrat que cedeix una part de la meva manera de ser per estar
bé
amb
l'altre. Aquesta mare ho veu, no? Això, i clar, no sap com dir-li.
Però és que aquí hi ha un procés, com barreges? Un procés reflexió a un procés emocional. És a dir, com li ajudes a pensar sobre els sentiments perquè se n'adoni que hi ha sentiments que són importants, però sentiments que ha de gestionar. I com raones? Aquest és la dificultat que presenta la mare aquesta.
Cesc.
I penso que va molt en relació també amb els paradigmes, no?, de l'amor i al final de com els nostres joves entenen què és l'amor i com, des de quins llocs ho perceben, no?, des de les cançons, des de les pel·lícules, des de les sèries. I penso que és veritat que hi ha aquesta associació d'enamorament, no?, sobretot adolescent, amb una pèrdua, no?, de llibertat o senzillament unes ganes boges de viure la vida i el moment, tots els moments amb l'altra persona i deixar de banda tota potser la vida més social, no?, que fins ara havies tingut. Que això és veritat que tots ens hi hem trobat, segurament perquè és la part més instintiva i hi ha una part, no?, molt animal que no sé com... No sé, jo no sóc un entès.
Sí.
Però després hi ha segurament l'altra manera o l'altre paradigma, no?, el que també entenc que és difícil fer-ho en una etapa adolescent que encara no tens potser totes les eines per reflexionar més ideològicament sobre el que és l'amor, no?, o sobre els conceptes d'amor. Però sí que és, per mi, essencial fer entendre al final als més joves que l'amor no vol dir perdre el teu espai vital, no?, i perdre al final la capacitat de poder-te seguir relacionant amb aquelles persones que no són la teva parella. Perquè això crec que és perillós perquè al final acaba... Estem en aquell territori, no?, de pèrdua al final de bueno, no sé, és que no sé com explicar-ho, però la pèrdua del nostre espai vital...
Íntim,
això
sí
que
sí.
Passa, eh? Gent
no,
que amb parella es tanca amb la parella...
Jo torno a la metàfora de l'hort, eh?
I passa no només en els adolescents,
si plantes,
no?,
una tomaquera i una carbassera, al final s'imposa
no,
una dels dos. S'acaba imposant una manera de fer dels dos. Els dos per igual no creixen, Marc.
No, bueno, està clar, i a més aquí entra tot allò que en botànica es parla d'al·lelopatia, no?, que són les relacions, en aquest cas, vegetals. N'hi ha que es porten molt bé, n'hi ha que no tant, però... en qualsevol cas es respecten. Difícilment n'hi ha una que mataria l'altra, que això amb els humans,
veus?
Mataria l'altra a nivell emocional.
No, però té a veure amb el que deia el Cesc, no? És a dir, que al final és una mala herba que va creixent i que una s'imposa amb l'altra, que amb harmonia costa molt conviure, no?, si no tenim molt clara les coses, que som dues entitats.
Exacte. Sí. I a més aquí hi ha un tema, no?, que en aquest cas sempre acabem sent nosaltres, tant nosaltres que intervenim a sobre d'uns vegetals com nosaltres que intervenim en les nostres relacions humanes, i sempre som nosaltres els que hem d'acabar d'alguna manera establint les normes i fins a quin punt juguem a segons quin joc.
Avui,
no?
Però creixeran els divorcis.
Clar...
Ja veuràs que després d'aquesta secció creixeran els divorcis a Catalunya.
Aquí jo penso que aquí hi ha una cosa molt interessant que sí que exposava una mica el Cesc, no? Dir, bueno, estem clar, tenim clar que potser interdependència és un concepte poc sentit a peu de carrer i potser és més bonic i sona molt millor interconnexió, estar tots interconnectats, no? Però que sí que hi ha de menys a més una evolució, que és, bueno, primer diguem que som dependents, diguem-ho així, llavors passem a ser independents, que ja és un bon ideal, i a partir d'aquí passem a estar o ser interdependents o estar interconnectats, no? Vull dir, però sempre hi ha d'haver el pas de la independència, i amb això estem totalment d'acord i ens serveix per extrapolar a nivell polític, no? Vull dir, però la independència de per si, com a concepte, si mirem l'etimologia i tot, és un concepte molt buit. És un concepte molt buit perquè és un primer pas per assolir una altra cosa, que és aquesta mena d'interconnexió entre tot, entre tots, no?
Ja, de totes maneres, una mica també per matisar. Tants anys batallant, fins i tot des del feminisme fort, contra el príncep blau, i contra els enamoraments i companyia, i han tan poc èxit, vol dir que probablement no han seguit una estratègia adequada. És a dir, era ben bé a un adolescent li has de dir no pots deixar de ser mai tu, per molt enamorat o enamorada que estiguis d'un noi o una noia o el que sigui. No, hi ha un punt que has de ser conscient que no has de renunciar. Però probablement la sortida és, donat que jo estic boig per tu, o boja per tu, donat que es donen aquestes dues situacions, per què no construïm un espai emocional compartit? És a dir, per què no analitzem com ens sentim quan estem junts i quan estem separats per acabar definint un espai
en el que
les emocions són compartides, però això vol dir no renunciar als sentiments, a les emocions.
Consulta número 2.
Mira, és una consulta pel Marc, perquè ja sabeu que els oients, ells, volen fer un hort. L'Ernest es dirigeix a Marc. Amb el bon temps s'està plantejant començar un hort a la terrassa de casa seva, però no té ni idea de per on començar. Et pregunta, Marc, quins llibres o quina documentació necessària li recomanaries abans de començar? Hi ha alguna pàgina web concreta, algun llibre que et doni els coneixements bàsics per començar un hort i no fracassar en l'intent? És la pregunta que sempre et fan, però, esclar, Catalunya vol fer horts.
Escolta, és clar, a més, hòstia, però això és molt lleig, a més, llavors haver de dir que el teu,
no,
de llibre.
Però si l'has fet tu, ni serveix,
clar. Ja el dic jo, Un hort per ser feliç.
Això.
Un llibre que em va fantàstic per començar. Jo vaig començar així, ja ho saps.
Sí, Un hort per ser feliç.
Un hort per ser feliç.
Va, a partir d'aquí, jo no ho he dit, eh? Llavors, més enllà d'això, jo penso que sempre dic el mateix, però penso que és molt important en una societat i en un moment en què anem mancats d'això, no? Que és el temps, ja n'havíem parlat algun dia, i per tant, jo el que diria, més que empapar moltíssim, estudiar moltíssim, li diria observar moltíssim, no? Allà on el volem fer. Evidentment, internet és un recurs fàcil, també, més enllà d'un llibre o dos, però per veure què pot necessitar una planta o una altra. Però sobretot és observar, donar-nos temps, uns mesets, no és allò de vull demà una tomaquera, i observar i aprendre, perquè la part més interessant de... Jo sempre ho dic, jo fa anys que faig un hort, però quan millor m'ho vaig passar va ser durant el primer any, que va ser un procés creatiu d'investigació i d'observació. Després, un cop ja cultives i et menges el tomàquet, està molt bé, però vull dir, la part divertida i interessant és tot aquest procés iniciàtic d'observar, de veure si això ho podem fer així, aquest raconet d'aquí, què passa allà si ho fem allà, i molta paciència, no? Sobretot temps i paciència per observar.
Això amb les parelles també ho fas igual, Marc? Observes, temps i paciència, no ens precipitem...
Poder no tant. Clar, és diferent, eh? Hi ha coses que funcionen... És veritat que les relacions humanes penso que... A més, jo soc molt impulsiu i funcionen diferent. Però és que realment són històries diferents, no? Una cosa és un projecte d'alguna manera pràctic, que si no aconseguim treure-li aquesta practicitat, probablement acabarà sent un projecte que l'abandonarem. I l'altra cosa és... Penso que no ho poso al mateix nivell per res del món. No.
Amb els horts amb amor són sempre més macos, eh? Això és veritat.
Això sí.
Consulta número 3.
Vull sentir la vida...
Hi ha una consulta de la Magda que demana coses pel Cesc. Diu que està farta de llegir històries d'amor irreal que creen unes expectatives que no existeixen de l'amor i per això fa temps que no li crida l'atenció cap novel·la ni cap pel·lícula romàntica. Busca recomanacions de novel·les on es parli de taronges senceres i ja, per tant, ha vist que el teu llibre era així i et demana si podies dir alguna frase o algun poema dels que...
Sí, podries recitar un poema,
llibres.
No?
Sí, home, i tant. Tot i així, del llibre jo recomanaria molt fort el d'en Roc Casagran, que és L'amor fora de mapa,
sí,
perquè parla precisament de taronges senceres, no? I de replantejar molts esquemes
mentals.
Parla de
Macedònies, sí.
Però de replantejar molts esquemes mentals, no?, que tenim associats a
allò de si tota la vida hem fet un suc de meló i pinya...
Que no cal que siguem dos, vol dir,
igual hi
no?
Podem posar taronja, també, sí. Per què no? Bé, dit això...
No, la poesia, una de les poesies que dona nom... que dona nom al poemari.
Què diu?
Es titula Habita'm. Com una terra, habita'm. Propòsit, rectificació de la història. Procediment, allunya'm de la conquesta. Comparteix els resultats i encén tots els llums cap a la vida. Apaga les alarmes de la por. Postdata, alè de taronja sencera.
Què t'ha semblat, Jaume?
Bé, això dels poemes, òbviament s'ha d'intentar sentir, tot i aquí, sí, en aquest context...
No, jo també això em passa, que a vegades te'l diuen i dius, jo necessito un paper...
No, i llegir-la com més vegades, sí, la poesia, no?
Però aquest és bastant clar, sí.
Perquè algunes de les expressions condueixen a un estat emocional o condueixen a una interpretació intel·lectual, i entons algunes de les coses que ara en Fres deia, no sé, o no, m'agradaria tornar-me a llegir en calma, però... Jo crec que el tema de la poesia hi ha tantes i tantes poesies i tantes llargues històries, jo crec que serveixen, pot servir per l'educació emocional dels xavals, per ajudar-los a distingir per què un sentiment es defineix d'una manera o d'una altra, poder tenir, prendre consciència, i el prendre consciència dels sentiments també fa prendre consciència de si el teu sentiment és un sentiment dependent o és un sentiment personal o un sentiment interdependent. Però el gran problema de molts dels nois i noies esbojarradament enamorats que no saben fer més altra cosa que estar enganxats tot el dia, malauradament, és que ningú els ha ajudat a distingir sentiments, vivències, la nostàlgia de l'enamorament, l'enamorament del t'estimo, el t'estimo, el necessito, és ajudar-los a matisar. I això crec que una gran ajuda és treballar a partir de poemes, a partir de la poesia.
Doncs ens hi apuntem. Editorial Tigre de Paper és aquest llibre que publica el Cesc i que, a més, està anant fantàsticament bé, eh?
Bé, molt contents.
Per Sant Jordi et va anar molt bé, sempre et va bé. Tu les coses i, a més, amb aquest llibre de poesia. Marc, una abraçada des de Solsona.
Una abraçada.
Que siguis molt feliç, eh? Ja fas aquell to. Sempre que acomiadem, fa aquell to.
És que em fa com paneta.
Oh. Vols que estiguem una hora més, xerrant?
Oh, escolta'm, jo no tinc cap problema.
Doncs estigues connectat i et vaig saludant de tant en tant, si vols.
Va, fem una cosa un altre dia.
Un altre dia ho farem, eh? Que avui tens coses a fer l'hort. Va, una abraçada, sí. Cuida't. I, Cesc, moltíssimes gràcies per venir avui al suplement.
A vosaltres.
Ara has de musicar aquests poemes, no?
Sí, el tinc pendent.
Home, això serà bonic. Clar. Jaume, una abraçada.
Vale, gràcies.